Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
El cuiner Fermí Puig, creu de Sant Jordi aquest 2026, culer, comunicador afable i culte, peça clau en l'arribada de Ferran Adrià al Bulli, coneixia en profunditat els ets i uts de la cuina catalana, una cuina que defensava i que va practicar durant més de 45 anys. Primer, el Drolma, dins de l'Hotel Majestic, i després el restaurant que portava el seu nom. No és el primer cuiner amb creu de Sant Jordi, també en tenen Ferran Adrià, el germà Roca, rosqueller de Josep Lladonosa, Ada Parellada, però sí el primer que la rep a títol pòstum. De fet, esperàvem el reconeixement l'any passat, després de la seva mort. Els seus amics fins i tot van engegar una campanya, una mena de protesta, pel que es va considerar una injustícia. Particulars i entitats van adreçar llavors una carta a la consellera de Cultura en funcions per demanar la distinció. Pujol, Mas, Montilla, Puigdemont, Aragonès, tots els alcaldes de la seva ciutat, que era Granollers, en la porta, Guardiola, cuiners i cuineres. Intuïm, doncs, que el govern i el Departament de Cultura han assumit el deute i han rectificat, en certa manera, concedint-li la creu, ara sí, per fi, a Fermí Puig. Per cert, el primer cuiner a rebre la creu de Sant Jordi va ser Josep Mercader, el primer gran revolucionari de la cuina catalana des del Motel Empordà a Figueres, de qui justament aquesta setmana hem celebrat els 100 anys del seu naixement.
Un restaurant caníbal a Berlín.
Gerard Jovany, què tal? Com estem?
Quin disgust que s'hagués emportat aquesta setmana el Fermí Puig.
Perquè, per la derrota.
Pel dimarts que...
Encara patiu, eh?
Van palmar contra l'Atlètic de Madrid. Sí, sort que dimecres el Madrid ho va arreglar.
Ah, és veritat, és veritat. Llavors,
quedant ell també eliminat, i això, mira, consola una mica.
Això consola, eh?
Consola.
Però
sí,
de moment
sí.
Encara se't veu afligit, eh?
Sí, sí, clar.
Cap cot,
a més,
cap
aquest
cot.
Cap de setmana no hi ha jornada per oblidar-ho una mica.
Ja.
Bé, ja passarà.
Vine al restaurant caníbal, que et curarem.
Això
menjant tot ho arregla una mica.
És un refugi.
Segur que Fermí Puig també ho devia practicar, això, eh? Després d'una derrota, un bon àpat.
Home,
clar
que
sí, va. Aquí convidem avui al restaurant caníbal.
Doncs avui podríem convidar algun o alguna ramblista il·lustre de la Rambla de Barcelona,
ja.
Que hi ha moltes rambles per tota Catalunya,
sí.
Ara parlo de la de Barcelona.
Ah, home, me'n venen uns quants al cap, o el Ramon Cabau, per exemple. Fins i tot existeix un guardó que es diu Ramblista d'Honor.
Sí, és veritat.
Sí. Que té la Cristina Caparrós, per cert, eh?
És ramblista d'honor.
És ramblista d'honor.
Ah, molt bé.
Sí.
Doncs a mi ara em venia al cap en Quimi Portet, que no és barceloní, però ha fet un dels himnes més populars de la Rambla, aquella cançó que diu anem a voltar per la Rambla. Està molt
sí.
bé.
Convidat siguin Quimi Portet, sí.
Doncs el posarem, aquesta cançó, perquè m'agradaria saber què en pensa de les mesures per endreçar les terrasses de la Rambla que ha anunciat l'Ajuntament de Barcelona.
Doncs són unes mesures que tenen l'objectiu, atenció, d'homogenitzar, és a dir, fer-les totes igualetes, aquestes terrasses, pel que fa a mides, estètica, per donar una sensació més unitària al visitant,
al turista, a
nosaltres.
Bàsicament, i a nosaltres.
A nosaltres també, a tots.
Bueno, també anem a fer una mica el turista,
també,
quan anem a la Rambla.
Sí.
Doncs això vol dir que, per exemple, els colors dels tendals, de les cadires, les taules, les estovalles, estarà tot controlat. Vull dir, els restauradors hauran d'escollir entre quatre tons, tot i que serà així, tot com uns tons molt beix, aquest blanc trencat que es diu color crema, tot molt elegant.
M'ho estic imaginant.
I relaxant,
més,
i suau.
Més maco que ara sí, eh? Però bé.
No sé. Tipus de taula, tipus de cadira, també s'haurà de triar entre unes opcions que t'oferirà l'Ajuntament. Pel que fa a l'espai, amb la nova reordenació, es perdran 60 taules, el que serien unes 240 cadires.
Déu-n'hi-do.
D'altra banda, també es bataran aquelles fotografies mítiques, però lletges, de veritat, de paelles o altres plats que ofereixen els restaurants de la zona.
Les pintes aquestes gegants de cervesa, no?
Això també, totes aquestes coses.
Molt barceloní, tot plegat. Déu-n'hi-do, quants canvis.
Sí, no és una mala iniciativa, s'entén la iniciativa, tot i que amb aquestes normatives la Rambla corre el risc de convertir-se encara més en una cosa una mica impersonal, desnaturalitzada, que podria ser un carrer que tant sigui aquí com a Budapest com a la Roca Village,
saps?
No sé si seria tan inspirador pel Quimi Portet.
No ho sé, no ho sé. Li podem preguntar un dia d'aquests. Sí. Home, a banda de l'estètica, no sé, sobre el contingut no deia res, no?
No.
Vull dir, sobre què han d'oferir els restaurants, no?
No, que no ja. sé si s'hi han de ficar amb això.
Ja, no ho sé. I si ben Quimi Portet al restaurant Caníbal, a què el convidem?
A uns xaropets de colors o un vas de pastís, tal com diu a la cançó.
Ah, clar. I qui més convidem al restaurant Caníbal avui?
En Gerard Piñero.
Ah, doncs no tinc el gust de conèixer-lo, en Gerard.
Doncs
me'l presentes, sisplau.
Te'l presento. En Gerard Piñero és un pagès i carnisser i cuiner i agroactivista, que em sembla que és una paraula que m'he inventat jo ara, de Santa Eulàlia de Ronçana, que això és a la comarca de...
del Vallès Oriental. Sí, això sí que ho sabia.
Perfectament
sí.
Saps. Doncs en Gerard Piñero té un projecte, un llibre, ara que som a les portes de Sant Jordi ja està bé que en parlem, un llibre, deia, que necessita finançament per editar-lo.
Ah, home, entenc que llavors, si necessita finançament, de moment cap editorial s'hi ha interessat.
De moment no, però la cosa té títol i té contingut. La cuina parlada. Es titula i presenta a les seves més de 500 pàgines 900 receptes de cuina tradicional popular catalana, poc conegudes i que tenen en comú que s'han anat transmetent generació rere generació, allò via oral.
Escolta, m'interessa molt i és un llibre que des d'aquí fem una crida a algun editorial, sisplau.
Estava
que s'interessi per això.
Que t'interessaria.
Sí.
Són receptes de tot el territori català, moltes d'elles molt locals, de poble, diguéssim, que en Gerard Piñero ha anat recopilant, fent un treball de camp profund i compromès, tal i com explica ell.
Sí, nosaltres hi hem parlat i mira, ens ha dit això.
La cuina parlada és un llibre de receptes de cuina tradicional catalana, estrictament catalana, creat a través d'entrevistes que he fet jo mateix arreu del territori. I ràpidament vaig passar de la curiositat, vaig passar a la il·lusió. Perquè me'n vaig adonar amb molta facilitat que la cuina local, tradicional, manté petites joies culinàries encara per reconèixer.
I tant. Allò que dèiem, cap editorial de les grosses ni no tan grosses s'ha interessat, és a dir, que el Gerard Piñero busca micromecenatges, que l'ajudem a que això es publiqui. O sigui que si hi esteu interessats, aneu al web edita.cat, edita.cat, i busqueu el llibre La cuina parlada.
Mira, ara m'ho estava mirant. Si fas una aportació de 21 euros, t'emportes un llibre i un punt de llibre.
Molt
o
bé.
Si vas a l'aportació màxima, que serien uns 300, veig aquí, t'emportes 30 llibres.
30 així, llibres, sí. I què en faràs?
Bueno, no sé, els pots anar regalant,
ja, sí,
ara que ve
clar,
Sant Jordi doncs
sí,
els vas...
Sí, sí, no? És bona idea.
O el proper Sant Jordi més aviat. Doncs, i a més sortiràs els agraïments.
Ah, molt bé.
Imagina't que fàcil que és formar part d'aquesta història.
Vull... Jo vull que això surti bé, sisplau.
Clar.
Anirem informant no? El dia que això passi, ja ho direm. Si ve el Gerard Piñero, el que el convidem.
Jo crec que més que convidar-lo, voldria que féssim una mica de micromecenatge.
Per nosaltres, també.
I fem una aportació.
Sí. I encara tenim un últim convidat.
En Carles Gaig.
Home, convidadíssim. M'ha rebut homenatge aquesta setmana. I...
Sí, per això el convidem avui. En Carles Gaig ha estat homenatjat pel Consell de Savis de la Boqueria per la seva trajectòria professional. En destaquen el seu caràcter conciliador i la seva ment oberta i, sobretot, el fet que sigui un d'aquests cuiners que freqüentment va buscar producte fresc pel seu restaurant a aquest mercat barceloní de la Boqueria.
Algú aquí també seria interessant preguntar-li què li sembla aquesta proposta de nova reforma de la Rambla. Ell que hi deu passar, dia sí dia també, que consti, per això, que encara que li hagin fet aquest homenatge, el cuiner Carles Gaig no ha anunciat ni que es jubili,
no.
Ni que faci un pas al costat, ni res d'això. De moment segueix al capdavant del seu restaurant Gaig i del petit comitè.
Doncs entre els assistents a aquest acte d'homenatge hi havia la Carme Ruscalleda, per exemple, el Cristian Escrivà, Antoni Massanés hi va participar a través d'un vídeo, igual que els germans Torres, i també hi havia personalitats allunyades del món de la restauració.
Molt
Xavier
bé.
Trias...
Ah. Alcaldes. Doncs una abraçada des d'aquí en Carles Gaig, i a què el convidaríem si vingués?
No ho sé.
Jo no m'atreveixo a fer
sí,
res.
Ens atrevim a fer... No, uns canelons ens podríem atrevir a fer-li.
Sí, també. Sí.
No seran com els que fa ell.
Uns macarrons al cardenal, també, que també
exemple,
els fa bé.
Exemple.
Almenys que ens pugui dir el que fem malament i ho corregirem, no?
Per aprendre.
Va, i els tenim a tots. Carles Gaig, clar que sí. Quimi Portet, clar que sí. I Gerard Piñero, també. O sigui que tots contents. I la Dolors, que ja ve, va.
Bon dia. dia, ben trobats. Com
bon
esteu?
Bon dia, Dolors. Bé, bé, home.
Ens mengem el drac, la rosa, la princesa i el mateix Sant Jordi.
Ostres.
Doncs va.
Us hem preparat unes mandonguilles amb sípia que preparem amb carn d'escriptor reusenc i un fricandó amb picada de cuiner del Garraf. Per començar com a plat fort, us podem oferir un arròs de traductora amb romaní, uns cervellets de llibreter rebossats, sucosos i cruixents.
Ai, com m'agrada això.
Un guisadet de cigrons amb cocotxes de cantant. Què us ve més de gust?
Deixes triar o no, avui?
Sí, tria. T'he vist bastant entusiasmada pel cervellet.
Quan hi ha cervellets? S'han de triar, els cervellets.
Doncs anem al... De què són? De llibreter?
De llibreter, eh?
De llibreter, doncs.
Per això de Sant Jordi.
Fantàstic. De seguida, els cervellets de llibreter.
Un restaurant caníbal a Berlín.
Jordi, aquest platillo d'avui sobretot necessita pa, un bon pa, eh? Comencem?
Del mercat aquí ja m'he fundit més d'un MC només per saber omplir el cabàs. Critica el meu estil i seràs carn de missamplars. Si no tens paladar, tu ni t'hi prestis. Si no porta res de beure, seu a taula i no molestis. Contempla el teu discurs fast food i la meva cocció lenta. La rima que marina llargues hores, ara olora que alimenta. La mirpua no vol pas pressa. Improvisa, però no oblidis la recepta, no oblidis el concepte. Mantingues l'equilibri de la dieta. Origen, recorda els macarrons de la tieta i el que el teu futur augura. Si engegues els fogons ja formes part d'una cultura. Si avui has dinat al nostre omni, t'escolto. Jo sóc de 4 hores quan has parlat d'un bon fondo. Sóc de reduir, sóc de colar i rectificar. I si em prepares un vermut mentre et cuino em poso tonto.
Bon dia, Nacho. Com estem?
Paula, com estàs?
Bé.
Una altra vegada per aquí, per la llibreria.
Sí, encantada. Sempre de venir. Nacho Borràs, el nostre llibreter de capçalera del restaurant Caníbal. I ja sabeu que el trobeu sempre a la central del Raval, al carrer Elisabets. I entre totes les seccions que hi ha a la llibreria, doncs hi ha unes lletres vermelles que diu cuina, cuina, cuina.
Aquesta és la meva secció.
Aquesta és la teva secció. Com pinta Sant Jordi,
bueno,
Nacho?
Molta feina, com sempre. Molt bé. És dijous, que també és molt bona notícia pels llibreters,
sí, sí,
perquè 3 setmanes sempre està molt bé. Molta novetat, com sempre, i alguna molta cosa xula, així que bé.
Sí.
Que bé.
Ara les descobrirem, perquè sí. Jo crec, no sé, tinc la sensació, potser no em faig gran, crec, eh? Però la sensació de que aquest any no les podem explicar totes, no les podem abastar, són una barbaritat, però intentarem fer una petita tria.
Molt bé.
Escolta, veig la muntanya de llibres aquí, ja podràs carregar tot això?
Ho intentarem.
Val, perquè jo pensava, home, ja que ens fa un dia esplèndid, que espero que el dia de Sant Jordi també sigui esplèndid, sortim a fora, perquè a la central hi ha una...
Aprofitant els nostres
patis, esclar. Una
cafeteria
i hi ha un pati. T'ajudo.
Crec que puc.
Pots? Vinga.
Som-hi.
Som-hi.
L'oliva del vermut és el menjar més exquisit que s'ha parit. Si no tens escuradents, amic, agafa-la amb el dit.
Quina meravella. Entrem per dins del bar. I sortim a l'altre pati.
Aquí, entre llimones, coloms...
Ostres, és un llimoner d'una espècie una mica...
Sí, és llimona mediterrània.
Ah, llimona mediterrània?
Sí,
no?
Sí.
Esmolant el ganivet, un esdeveniment litúrgic, el bo i millor pronòstic, un rigor quirúrgic.
Ja ho hem dit, que hi ha molta cosa, hi ha molts llibres publicats, però comencem pels receptaris, perquè és una cosa de les que aquesta segur sí o sí es ven, no? Gairebé podríem
dir.
Sí,
clar,
sempre
llibre pràctic,
venen.
No? Sí.
Per quin comencem, va?
Comencem per un prou conegut.
Sí, aquest és un dels molts,
sí,
molt coneguts.
Sí, que és en Jordi Roca, edita Planeta Gastro, un llibre que es diu Coses de casa, receptes imbatibles, que és, bueno... I no coneix a Jordi Roca, no? Ja com pastisser, cuiner de Can Roca. I també la faceta que té d'Instagram amb aquests vídeos molt divertits i amb toc surrealista, no?, que fa, amb receptes molt seves, basades moltes en la cuina tradicional, però amb toc sempre diferent. i que són les que reculen part en aquest llibre. Intenta fer una cuina sense complexes, un receptari en aquest cas en el que hi ha molts postres,
clar,
això és important,
sí.
I el que intenta és això, perdre una mica el que és el por a la cuina, fer una iniciació en receptes elaborades i no tan elaborades, o sigui, és una cuina que és accessible, no diria per principiants, però gairebé. Katana, un dels capítols, per exemple.
Ja,
no?
Ja.
Les coses que va tallant, amanides, per exemple, mm-hmm. No? O després, forn, mans, els capítols són diferents a l'habitual, no?
A mi m'agrada quan ella explica la introducció d'aquest llibre, mm-hmm. que sovint, no, la cuina, sobretot l'alta cuina, Jordi, clar. Roca, ve del celler de Can Roca, sempre està relacionada molt, no, amb la perfecció, amb
exacte.
La serietat,
exacte.
No? I ell justament vol trencar amb tot això,
sí.
I dir, escolteu, no, ens anem a passar-nos-ho bé,
exacte.
No?
Sí, sí, anem a gaudir de la cuina, nosaltres,
exacte.
I els que després es menjaran les nostres preparacions, no?
Sí, sí. Jo intueixo que aquest senyor, que el Jordi, si ve a signar, serà un dels...
Sí, sí,
dels
sí.
grans signadors del dia de Sant Jordi, a més
mereix,
la seva dieta.
Sí.
Doncs passem a un altre de Jordi Roca, a un altre també famós, eh?
Sí.
L'Arnau París.
Exacte,
l'Arnau
sí,
París.
Sí, sí. Bueno, és conegut per, sobretot, la seva intervencions a diferents televisions, el programa Masterchef, per exemple, al Cuines de 3Cats, i aquí el que ha fet és un llibre on recull les receptes del programa de TV3.
Mm-hmm.
Per... sobretot intentar que la gent comenci a cuinar sense que calgui un temps molt llarg per fer les receptes, no? És una de les coses que s'ha especialitzat precisament en receptes ràpides de 7 minuts. Clar, està parlant només del procés de cuinar, no?
Ja.
La cuina té moltes més coses que el que és purament aquest procés, però sí que són receptes molt fàcils, molt intuïtives en moltes vegades i amb molta imaginació, no?
Mm-hmm.
Comença per obrir boca amb entremesos i entrants, continua després per plats una mica més sofisticats que és preparats o pensats per convidar a gent a casa. Després, uns plats ja realment una mica més seriosos, que són els que salven un àpat, sempre fàcils, però bueno, dins de lo que és l'escala del llibre.
Uh-huh.
I aquí tindríem, pues, no sé, el verat amb cremós de mongeta tendra, no?
Uh-huh.
I després té, pues, això, un capítol específic per fer receptes en 7 minuts. O sigui, des de la
aquest
missa
en plats. És interessant, per la gent
sí.
que diu no tinc temps, doncs
sí.
bueno, potser
sí, sí.
aquí
perquè també una part de cuina de reaprofitament,
també,
de les coses que tens a casa, pues, com reaprofitar-les. No, sí, és molt interessant en aquest sentit, que és una cuina molt pràctica.
Cuines Pim Pam, Arnau París, editat per Ara Llibres.
Exacte.
I una altra de les conegudes és Ada Parellada, òbviament, amb restaurant
oh,
a
tant.
La capital catalana.
Semproniana.
I ha fet llibre.
Sí, ha fet llibre, no és el primer que fa,
no,
té diverses
no.
coses publicades, li agrada molt fer difusió de la cuina, és, bueno, pues, hereva d'una gran tradició de la cuina de fondes catalana, i ella el que ha fet en aquest cas, en aquest receptari, en una edició que a mi m'agrada molt, molt elegant, un receptari sense fotos, que és
editat per Rosa dels Vents.
Per Rosa dels Vents, en aquesta col·lecció que té dedicada gairebé a la cuina catalana.
Sí.
Que et dic, a mi em sembla molt elegant i molt...
Sense fotos.
Sense ja fotos, perquè va a les receptes i, mm-hmm. i no calen en aquest cas il·lustracions perquè, bueno, estan molt ben explicades. El que fa aquí és recollir els menús de la Semproniana.
Mm-hmm.
És a dir, lo que...
Els menús del dia, no? És
els
dir,
menús del dia,
plats
sí,
que ells
sí, sí.
han anat incloent els menús dels dies del
exacte.
Restaurant.
Explica per què per ella és important aquesta tasca de menú del dia, perquè és, pues, això, quan rep... a la gent més diferent, o sigui, realment socialment hi ha molta diferència entre la gent que va de menú i la gent que va de menú del dia.
Mm-hmm.
És, bueno, una de les grans tasques dels restauradors i restauradores als nostres dies encara, el menú del dia. I després està molt bé perquè, clar, aquests plats que ella inclou en aquesta selecció són plats que estan molt basats en la tradició d'aquí, però són els plats que van triomfant amb el seu menú i que els clients els agraden, no? Llavors es va transformant segons també l'opinió dels...
Està bé.
És perfecte.
Està bé. També hi ha comentaris, no?
Exacte.
Diguéssim, entre les receptes
s'escolen... Cadascuna de les receptes porta un
comentari, no? Feina de dones a la cuina, els hàbits de consum,
exacte.
La nutrició...
Exacte.
És a dir, que tenim una miqueta més.
I està aquí tot el seu pensament. normalment.
Molt bé, de parellada, aquests els plats del dia, editat per Rosa dels Vents, i ens queda el quart receptari, que és d'aquells que dèiem de potser autors menys coneguts, encara que déu-n'hi-do, la gent del sector, els llibreters. Jo crec que cada any espereu el nou llibre de l'Enric Herce, que és algú imparable, dedicat en cos i ànima a la cuina catalana.
Totalment.
Això ho ha dit a Cossetània i es titula Paisatge a la cassola.
Paisatge a la cassola, exacte. Sí, i és el que és un recull de paisatges que han marcat la vida de l'Enric. Amb la frase d'en Josep Pla, la cuina d'un país és el seu paisatge posat a la cassola, pues és el que vol reflectir ell aquí. Llavors, el que ha fet és agafar un paisatge que és important per ell per diferents motius, pot ser perquè és un paisatge familiar, és un paisatge que té relació amb la seva formació sentimental en la seva formació professional, perquè hi ha molts dels indrets on ell ha treballat, o perquè representa els productes que ell fa servir de temporada de Catalunya, o perquè demostra la transformació social dels llocs on viu, per exemple. No? Fa una...
I cada reflexió entenc que li porta una recepta.
Exacte.
Li aboca, no?, una recepta.
Llavors, està la foto del paisatge i després la recepta que evoca. Per exemple, si està parlant...
Aquí, la carretera de Tossa, sí que llegint a l'atzar, pollastre al curri amb arròs blanc.
Aquí està. Llavors, per què aquesta recepta? Ho explica en cadascun dels capítols.
Mira, sí, per exemple, sí. Aquest barri vell, gent nova, no? Aquesta reflexió sobre els immigrants nouvinguts que revitalitzen els nuclis dels pobles.
Totalment.
Que l'inspira aquest cuscús.
Clar, aquí està el cuscús, o jo què sé, quan parla del lloc on anava amb el seu pare i la seva germana a fer el vermú, que ara és el Museu Memorial Josep Irla a Sant Feliu de Guíxols, pues de lo que parla és de la tripa a la catalana que menjava i fa la recepta. Vull dir, sempre hi ha una relació entre recepta i el paisatge que fa servir. 50 receptes, 50 paisatges.
Enric Herce, des d'aquí l'animem a anar fent llibres i llibres i llibres cada Sant Jordi,
ja,
perquè ja gairebé els esperem. Aquest paisatge a la cassola de Cossetània.
Perquè sap que caure el sol, perquè no pot fer-ho sol, ha d'aprendre a aixecar el vol.
Fem un altre grup, diguéssim, de llibres, perquè, clar, tot això necessitem lectors joves i necessitem que els més petits comencin a interessar-se per això de la cuina i tinguin curiositat,
Sí.
I aquest podria ser un llibre pont, gairebé pont, entre el món adult i el món infantil, del Pep Salsetes, que es diu Cuinem, cuina catalana per a tota la família.
Exacte.
Però amb aquest punt posat, escolta, que els nens entren a la cuina.
És la idea, és un llibre editat per Rosa dels Vents, i és això, és un receptari per tota la família, però pensat perquè els més joves s'introdueixen a la cuina tradicional catalana. Pues això, té com una vintena de receptes aproximadament, amb il·lustracions de Daniel Soms, que són unes il·lustracions precioses, per cert.
I tres colors, taronja, blanc i negre.
Exacte. I de fet, les il·lustracions són molt explicatives, perquè veus el resultat de cadascuna de les receptes que van, pues, això, des de les més clàssiques de la cuina catalana, com són, sopa de fredolics, que veig aquí, el potatge de porrada...
No, però escolta, és que jo me'l miraria amb molt carinyo, aquest llibre, perquè penso, escolta, doncs no està de més que Pep Salsetes ens posi aquí un tòtem com és ell, no?
I tant.
La seva recepta de faves a la catalana, per exemple,
sí,
no? O de fricandó.
O les mandonguilles en sípia.
Exacte.
Sí. Però realment està molt ben explicat, molt ben il·lustrat, i jo crec que és un llibre molt recomanable per això, perquè es volen iniciar en la nostra cuina.
I després, deixem aquest Pep Salsetes, molt, molt recomanable, aquest Cuinem, i dos llibres infantils, ara ho dèiem. Això de les edats amb els infantils, doncs va i ve, diguéssim, una mica. Perquè aquest primer, que es diu Mercats del Món, editat per Mosquito, doncs també és un llibre que jo miraria amb molt carinyo. La Mia Castany, oi? Em sembla que és una il·lustradora catalana, i la Beatriz Castro, una altra il·lustradora.
Sí.
I què tenim aquí?
És un catàleg de mercats del món. Introduir els joves als diferents mercats tradicionals del món. N'hi ha, crec que són 16 mercats diferents, i t'explica en doble pàgina cadascun dels mercats amb perquè són famosos aquests mercats o perquè són que quina és la, el, els productes que pots trobar, que pots trobar-hi. Hi han des dels mercats de Londres, mercat de Xina, mercats de Mitjore,
Barcelona,
mercat
no,
de Bangkok. No.
Mira que en tenim de mercats a Barcelona.
És que hauríem de fer un volum només amb els mercats de Barcelona, no?
Sí, sí.
Tòquio, sí. Barcelona no hi és, però són unes il·lustracions pues,
sí,
precioses.
Sí,
després, cadascun dels mercats hi ha un lloc per buscar peces determinades, és a dir, és
per llibre, joc, per
llibre.
Mica.
Exacte.
Fantàstic. Mercats del món.
Mercats del món.
Per Mosquito. I aquests, potser el públic és més petit, però és un llibre entranyable i maquíssim, el millor restaurant del món de Libros del Zorro Rojo.
Exacte, esta és un llibre il·lustrat fet per la Dorothée de Montfried. És un llibre amb molta il·lustració sobre una colla d'amics, en aquest cas gossos, que passen una jornada al bosc muntant un restaurant. Llavors, el que vol menjar cadascun d'ells, preparen tot el que és la feina de preparar taules. Parar taules, en aquest cas, és fer-les des de la fusta fins a preparar les cadires, la il·luminació, tots els processos que porta el restaurant. I arriba la nit i el que s'han oblidat és de fer el menjar.
Què passarà? No ho desvetllem, no? A veure com surten. Com obren aquest restaurant
troben una bona solució.
Cuinat? Troben una bona solució. Sí. Doncs sí, el millor restaurant del món, editat per Libros del Zorro Rojo. Estem aquí a la central, en una de les terrasses que té la cafeteria de la central del Raval, envoltats per una font preciosa, que és una font natural, perquè això és, és pedra natural i unes palmeres enormes. O sigui que anem ambientats amb els ocells i l'aigua. I ara tenim aquí un conjunt de llibres, podríem dir, no? el grup d'assaig, i comencem amb un llibre que ens fa especial il·lusió, que és aquest Menú de Gaza, que el signa la família Hamad i Miquel Ayestarán, editat per l'editorial 5W, un llibre molt esperat i molt celebrat.
Sí, és una editorial especialitzada en periodisme, que en aquest cas va fer una subscripció oberta per publicar aquest llibre. Miquel Ayestarán, podeu trobar la seva biografia en molts llocs, però és un dels grans reporters vius d'aquest país. El 2004 va ser la primera vegada, de fet, que ell va viatjar a Gaza. Allà es va trobar amb el Hayat Hamad, traductor, guia, de, no només de Miquel Ayestarán, sinó de molts dels periodistes que hi van, i va mantenir el contacte des d'aquell 2004. En el moment en què va començar l'atac de Hamas a Israel i fins a la primera alta al foc de la guerra, el 2025, el gener del 2025, va mantenir el contacte telefònic amb la família Hamad, i un dels temes recurrents d'aquesta relació era el que menjaven cada dia, no? Perquè hi havia moltes dificultats, evidentment, tant per aconseguir els productes com per aconseguir material per la cuina,
per poder...
tot. O sigui, era molt problemàtic perquè, bueno, Israel estava fent servir la fam com a arma de guerra, no? Llavors, a partir d'aquí, d'aquesta conversa diària de lo que es menjava, van decidir publicar a Instagram les receptes de lo que tocava cada dia.
La foto, neta, perquè a més va ser un compte d'Instagram molt seguit, molt comentat. Ara, perquè la gent se'n faci una idea, si és que el seguia a Instagram, és la versió llibre de tot allò, amb aquelles fotografies i explicació, i també les receptes, òbviament.
I les receptes, sí.
Bueno, a vegades amb ingredients, diguéssim, tachats, és a dir, això hauria de portar això, però no ho teníem, no?
Exacte, perquè ho podem substituir a partir de lo que vam trobar aquell dia, de lo que ens va portar les onelles, per exemple. No? Llavors, és un llibre colpidor, no? És que realment estàs llegint, veus com estan purament fent cuina de supervivència, per una banda, i d'altra banda, la capacitat d'imaginar, bueno, el que és la cuina, no? La imaginació amb els productes que tens, la necessitat de l'alimentació, evidentment, de la nutrició, i després això, també els moments de festa, perquè n'hi han. que és un llibre eminentment polític, no?
Sí,
és una denúncia total.
De denúncia, total, allò total, que deies. Total, és un llibre poderós que ens convida a reflexionar, no? Sobre
com
la fam s'ha utilitzat com a arma de guerra.
Totalment.
Aquí un petit escrit de la Mal, no? Que diu, menú de Gaza, arròs amb arròs. No? L'arròs representa aquesta gana, aquesta fam, i quasi tots els dies l'he preparat, diu, i ara la meva família l'odia. No?
Exacte.
És a dir, abans doncs ens agradava, però és que no teníem res, ni carn ni verdura ni res, llavors era arròs amb arròs.
La Mal, que és la mare de la família Hamad, era farmacèutica de formació i, clar, però el que li tocava pues,
era cuinar.
Cuinar, exacte.
Menú de Gaza, imprescindible.
Sí, 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 sí.
I escolta, què te'n fa? Em fa una il·lusió i em fa una... Mira, mira, de veritat, Antoni Campins, felicitats des d'aquí. Sí. Això és Los Hilos de la Vida, també publicat per Planeta Gastro, i un d'aquests llibres que jo a vegades quan els veig m'aixequen un somriure perquè penso quina originalitat, quina bona idea. L'Antoni Campins, per cert, a molta gent li deu sonar perquè és el senyor que fa sake, seda líquida a Tuixén, a l'Alt Urgell, eh?
Sí, sí.
Però aquest senyor és dissenyador i té aquesta curiositat del col·leccionista. I què ha fet aquí amb Los Hilos de la Vida?
Bueno, pues, com tu dius, té una afició especial per la cuina oriental. De la cuina oriental li va néixer aquesta idea de fer un catàleg de les diferents formes de pasta que hi ha al món, a tots els continents.
De totes, no? A priori. Se'ns ven com una enciclopèdia de totes les pastes que hi ha al món.
Exacte. Està endreçat de manera per continents. I aquí estan, pues això, Àfrica, Àsia, Amèrica, i Europa. I el que fa és això. Després va per països i diu quines són les pastes típiques de cadascun dels països. Aquí teniu la foto, el nom i com s'elabora. Com s'elabora, no la recepta, sinó com s'elabora la pasta.
La pasta. Sí.
I perquè fa servir habitualment. Ja. Eh? Llavors, bueno, és una feinada tremenda. Clar, suposo que aquest món del disseny, de la construcció de l'objecte, perquè és dissenyador industrial, ve aquestes ganes de que el material, de veure que com es forma aquest material,
ja,
no?
Ja
i com aquest material, aquest material es converteix en un producte, no?
Sí, sí,
i és, no, és fantàstic, la veritat, és que és una feina que aquí jo no conec que existeixi una cosa semblant, és molt curro, està molt ben fet, i després al final acaben receptes, al final sí que hi ha un petit receptari de receptes molt clàssiques de pasta.
Felicitats, Antoni Campins, que per cert sé que em publicarà un altre aviat, eh? Em sembla d'Estris de cuinar, o sigui,
buah,
que l'esperem.
Pues sí, ja l'estic esperant.
Sí. Un altre, Jorge Guitián, periodista gallec, que ens encanta sempre llegir-lo, el trobareu col·laborant a diferents mitjans de comunicació, i ara publica amb col amb col aquest llibre que es diu De lentejas y caviar, que em recorda la nostra secció amb Toni Massanés, que és caviar i llenties, al revés, però aquí està.
Sí. Col en Col, una editorial molt ressenyable, i té una col·lecció, que és aquesta de Hojas de Col, sobre reflexions sobre diferents aspectes de la cuina. Aquí el que han fet és això, demanar-li al Jorge Guitián que parli sobre aspectes de l'actualitat de les tensions dels mons de la gastronomia, sobre què vol dir tradició, per exemple, no? Pues, bueno, fa tota una investigació, una reflexió sobre què vol dir això, què vol dir excepcionalitat a cuina, que té a veure una cosa amb l'altra, quina és la relació de l'altra cuina amb l'art, no?
Al final... Toca temes espinosos, no?
Sí. Bueno, que s'han d'estar sobre la taula, perquè són, al final, reflexions que ens fem continuant. Ell, de fet, és historiador de l'art. Llavors, clar, tot aquest tipus de connexió cultural, però d'alguna manera la té sempre molt present, no? Molt intel·ligent, molt pausat, val molt la pena, eh? Realment, pots llegir pues, tot d'una tacada, o cada capítol, com ja et dic, són articles diferents.
De lentejas y caviar, Jorge Guitián, Col en Col. I l'últim llibre, diguéssim, podríem dir, de no ficció, no? Que és aquest Vocabulari de Pau Arenós, també editat per Planeta Gastro.
Planeta Gastro, sí. És un diccionari vocabulari, com diu el títol, però és en B alta, perquè ve de boca, en aquest cas. I el que fa, pues, això, d'una manera alfabètica, també parlar de totes les seves experiències com crític gastronòmic, que ara ja porta molts anys de crític gastronòmic, una mirada amb un punt d'humor interessant, intenta treure-li tota aquesta serietat que de vegades trobem al món gastronòmic i als debats gastronòmics, pues, bueno, fer-lo amb una certa perspectiva. Parla tant de restaurants com de les noves formes de les noves formes que es van introduint en les modes, com de mil aspectes diferents, no? Mm-hmm. Aquest sí que es pot llegir, pues,
com vulguis, no?
Com vulguis, perquè una veu va cridant a una altra veu. Jo crec que és un llibre molt divertit per comprendre la visió de la cuina i de la gastronomia de Pau Arenós.
I l'últim llibre, diguéssim, d'aquesta recomanació de Sant Jordi és un llibre que és una novel·la. Sí. Es diu Fricandó Nation, Nation, hem de pronunciar la castellana.
Bueno,
ara li preguntarem al seu autor.
A veure,
seu autor és Miquel Bonet, això està editat per Destino, i et sembla que no fem més anuncis? Bueno, no sé, digues una línia...
Sobre la novel·la.
Sobre la novel·la.
Estem ara sí en un llibre de creació de ficció.
Ficció.
No és ni un assaig, ni... és una comèdia negra.
Una comèdia
sobre
negra.
Gastronomia.
Home, sí, perquè aquí hi ha un ganivet, una mica caníbal, la veritat, amb una...
Sí, tan
amb una mica de sang per aquí. Escolta, Miquel Bonet, l'hem citat aquí, a la central del Raval, o sigui que deu estar, doncs no sé, tafanejant llibres o gaudint del sol que fa avui.
El trobarem
fumant,
de seguida.
Fumant la seva
Exacte.
Pipa. L'anem a buscar i un segon. I el tenim assegut aquí amb tu i amb mi, i li fem unes quantes preguntes a Miquel Bonet. Ah, per cert, que se m'oblidava, concurs de llibres com és tradició.
Exacte.
A l'Instagram del restaurant Caníbal, @CanibalBerlin, tots aquests llibres són per vosaltres i els sortejarem. Vinga, anem a buscar el Miquel Bonet.
Som-hi. Hey, t'hem de cultiu per qui fer l'aperitiu, folia el fricandó, fradolits i rovellol, la mare que us va l'estrella Michelin, dia de celebració, traguinyol de Bianporro.
Un restaurant caníbal a Berlín obre diumenge a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio amb Paula Molés. El restaurant caníbal, les perles, ens les mengem cada diumenge a la 1 del migdia. Un restaurant caníbal a Berlín. A Instagram i a X ens trobareu amb l'usuari @CanibalBerlín. Amb Paula Molés, a Catalunya Ràdio.
Doncs ja tenim aquí assegut en aquest pati de la central del Raval a Miquel Bonet, acompanyats, en aquest cas, de Nacho Borràs, que s'ha llegit com una servidora aquest llibre de principi a final.
Evidentment.
Bueno, no sempre passa, oi?
No sempre passa.
S'agraeix.
Tinc una bèstia dintre mi, jo la deixo anar a passeig, a cavall, en cotxe o a peu, prop del Pirineu, mirant de fer mal.
Miquel Bonet, a veure, et presentem, per la gent que no et conegui, cronista, opinador, per concretar una mica, perquè periodista tu sempre dius que no ets de formació.
No,
però,
ara bueno, m'agrada dir ex-periodista, queda bé.
Ah, mira, doncs ex-periodista, sí. Escriptor, sí, en actiu, diguéssim,
sí, sí.
I satirista comarcal, segons el seu perfil a X, antiga Twitter, de Reus, del Baix Camp, fill de cuiners, ara ho explicarem, això, i acaba de publicar aquest llibre que, dèiem amb el Nacho, hem de pronunciar Fricandó Nation. Fricandó Nation, si ho diem bé?
Ho deixem una mica al gust del consumidor. Perquè l'altre dia també em van dir que, clar, jo com que sóc anglòfil també, però que en francès també s'escriu igual, i que es podria dir Fricandó Nation, com s'hagi de dir en francès.
Com que
hi ha molta... diguem-ne, molta francofília també a dintre, o francofòbia, segons com tu vulguis mirar, doncs potser també es pot dir així. Dic que cadascú faci el que vulgui.
Val, doncs com jo el francès no se'm dóna veu, farem anglès,
Fricandó Nation. Fricandó
Nation. Editat per Destino, ja ho deia ara el Nacho, no estem davant d'un assaig, això és una novel·la, és una sàtira que pretén una mica fer-nos riure, mentre fa un retrat crític del món de l'altra gastronomia, de les guies dels cuiners d'èxit, amb personatges i conflictes on, home, moltes persones hi poden reconèixer, persones i fets reals, i d'altra banda també és una distopia sobre l'ascens de la cuina catalana a la categoria de moda global, tot escrit amb una miqueta de mala llet, amb una miqueta d'humor negre, com no podia ser d'una altra manera. Satisfet, content, Miquel Bonet, amb aquesta novel·la?
Molt content, sí? Perquè era experimental en moltes coses, perquè tinc aquest col·laborador secret que és Segell Fosc, que no hem volgut jugar una mica en si és real, si no és real, qui és, qui deixa de ser, i ho deixem una mica al marge. Després, per aquestes capes d'ironia que hi vam anar posant, que jo tenia els meus dubtes que poguessin funcionar, però després he vist que sí que funcionen. I segona, perquè això no fa perdre el fil de la narració, que al final és una novel·la, i l'important és que la gent arribi a l'última pàgina i se senti una mica de satisfacció. I trobo que l'experiment, tot i que era una mica complicat, trobo, jo com a escriptor, i no les tenia totes, trobo que ha quedat bé.
Reixit, que es diu.
Reixit. Al marge de tot el material que hi ha, que no tenia cap mena de dubte que era bo. Mm-hmm. Tenia més dubtes formals, per dir-ho així.
I tu creus que pot generar un cert nerviosisme, depèn de amb qui, aquest llibre?
No, perquè en aquest país a tothom... Ara diré una cosa lletja, per Catalunya Ràdio tothom li sua la polla a tot i ja és igual. Ja és igual que els hi diguis que tothom està curat d'espant.
Té aquest toc d'esperpèntic, no? En el sentit més noble de l'expressió, d'aquest mirar el deformat sobre la societat, que és a partir de l'humor, en aquest cas, però no és un humor blanc, sinó un humor molt... No diria, àcid pot ser en alguna part, però sí que té aquest punt de deformació.
Sí, no, és voluntàriament grotesc, fins i tot, és passar una mica fins i tot al punt de l'humor negre i passar una mica un altre pas de rosca i fer-lo una mica més... També és el meu estil, també és el que m'agrada a mi l'humor blanc simpàtic, que no m'agrada, m'incomoda fins i tot a vegades, prefereixo no fer humor a vegades que fer aquesta cosa tan light, perquè mm-hmm. si... És allò de sempre que diu de l'humor del ha-ha-ha i de l'humor del ho-ho-ho. A mi m'agrada aquest últim.
Ja. Sí, i jo t'he sentit a vegades, ho he llegit, no?, en alguna entrevista que deies, home, insultar enganxa, no?, quan fas un insult, i molta gent potser el nom de Miquel Bonet doncs li sona, perquè et vas fer potser més conegut, no?, entre la gent per aquelles crítiques setmanals memorables del programa Joc de Cartes, amb aquesta idea de que escrivies des de les entranyes, no?, tal com rajava, suposo. No sé si les trobes a faltar, perquè ja no existeixen aquelles crítiques.
Això és curiós, perquè m'he passat molts anys reivindicant, jo també, que com a escriptor i com a periodista, havia fet moltes coses al marge de Joc de Cartes, d'aquell estil de Joc de Cartes que es va fer més o menys famós, i jo sempre havia reivindicat que allò era una fracció molt petita del meu periodisme, de la meva escriptura, però realment aquí en aquest llibre és allò un altre cop. Dic, ja. he tornat aquí, que soc reincident una altra vegada. Dic, no em puc defensar d'allò. Dic, no sé si ho trobava a faltar o no, però la veritat és que he reincidit i allò que més o menys pensava que jo que havia deixat dir una cosa del passat, aquí torna a ser una aquesta cosa de broxa gorda que es deia abans. Jo m'ho passo molt bé, això és... Per un escriptor és tenir aquesta sensació de llibertat i de poder dir el que vulguis, jo crec que això és impagable. Ho recomano a tots els escriptors, que a vegades els llegeixo i dic, segur que li agradaria apretar una mica més i crec que no s'hi ha atrevit. Jo animo tothom que s'hi atreveixi, que no passa res.
Que bé. Posem-nos una mica en situació, i ara no farem cap spoiler, perquè no explicarem el final. Això és una novel·la, heu d'arribar al final del que ens trobarem en aquestes primeres pàgines. Abella de la Conca és un poble imaginari del Pallars. Tot comença amb un individu francès, el totpoderós amo de la guia gastronòmica Cormoran, que va parar una fonda on un cuiner català li serveix escudella i fricandó, primer i segon plat.
Incroyable, superbe.
I allò li provoca una mena d'epifania, podríem dir, una revelació, una idea, una missió de vida, que és convertir la cuina catalana en mainstream, és a dir, de la relíquia, podríem dir, en una nova moda mundial. Clar, si ens posem amb la tessitura que la cuina catalana pugui desaparèixer, sigui només una remor, tu això és una cosa que, òbviament, trobes ciència-ficció, has ficcionat, o és una cosa que tu has contemplat, que això pugui passar?
Jo tinc la sensació que ara estem en un moment que l'hem aparcat una mica, aquesta desaparició. No sé per què. Ens hi abocàvem directament cap a aquesta total defenestració a la cuina catalana i ha sorgit com una mena d'activisme molt sa, eh? Jo crec que és un cant del cigne, però l'activisme sempre s'ha de lluitar pel que creus i pel que és teu. I això crec que ho aparcarà una mica. No sé si això aconseguirà aparcar-ho 50 anys o 10 o d'aquí 5 anys ja estarem en l'escenari que descric a African Donation. Però de totes maneres, a mi el que em semblava interessant és que tot això que s'havia sentit molt, perquè a vegades els catalans també tenim aquesta cosa una mica apocalíptica també de dir, oh, és que això s'acaba, no sé què, no sé quantos. I la cosa era plantejar-me aquesta hipòtesi com a una realitat i fer que això, per això és una lleugera distopia en què se situa, posa pocs anys, d'aquí pocs anys, i que aquesta desaparició de la cuina catalana s'ha completat al 90% i es reviu, però per interessos espuris, no per interès real, romàntic, o d'amor a la terra i d'amor a la pròpia gastronomia, sinó que és un agent extern, un agent que només vol fer diners, el qui ho reviu, i tot això es perverteix. Mm-hmm. És una situació hipotètica, però podria ser perfectament real.
Mm-hmm. Mira, et canten fins i tot les palomes, sí, eh? Estan responent.
S'han excitat.
Sí, al final, sí. Realment es canvia un model d'una cuina homogènia per una altra, no? El que busques introduir una moda nova. O sigui, la cuina catalana aquí és l'excusa en aquest cas,
sí,
però el que està, la denúncia aquí és anar cap a una homogenització tant en els criteris, que per això suposo que fa servir aquest tipus de guia i aquesta institució fosca però amb un poder extrem, que és la que està determinant què és no només el que s'ha de menjar als restaurants o què és la bona cuina i la mala cuina, sinó també el que s'ha de produir, el que s'ha de comprar, no? En el món de la gastronomia de la cuina.
Sí, tens tota la raó. I la ironia d'això és que aquesta institució ja existeix. Aquesta institució són les grans guies, no diré el nom, però si no l'he dit al llibre, no ho diré ara.
Ara la diré jo, no mateix.
No. Però és una guia que ha fet exactament això, ha fet mandarinatge, que m'agrada dir a mi, eh? Institut-se com el gran guru que guia cap un lloc i cap un altre i et treu una mica aquest lliure albir de la cuina tradicional. I d'aquí l'interès també a que la cuina sigui prescrita sempre des de l'alta restauració i des d'una certa elit de xefs, perquè són més fàcils de controlar que el poble, eh? No, ara no vull semblar molt...
Sí.
Molt marxista, però és que és així realment, eh? Vull dir, és molt més fàcil de controlar aquesta petita casta dominant que no pas tota la resta.
I que deu molt més favors o
exacte,
molt més...
Llavors, que hi ha tot un sistema de favors i de, diguem-ne, clientelisme, per no dir una paraula més forta, que es va estructurant al voltant d'això. Vull dir, aquest sistema ja existeix, sí. I fa 30 anys que opera i a algú li agradarà més o menys, però que és una realitat, és així. Aquí l'únic que es fa és fer una mica de sarcasme al voltant d'això i la sàtira pertinent.
Ja aquests has dit, jo no ho he escrit, o sigui que no ho diré ara, però bé, hi ha personatges, no, que gairebé podem endevinar qui són, has jugat potser una miqueta amb els sons a vegades, jo hi ha alguns que he de reconèixer que no sé qui són, o sigui que intueixo que molta gent tampoc ho sabrà, però hi ha un tal Fernando Vitorino, que deu ser Ferran Adrià.
Tu lo dices.
Bueno, no
superestar.
Sé, jo he llegit aquí que és l'únic geni català junt amb Johan Cruyff, vull dir que ha de ser Fernando Vitorino.
No, seriosament, és una novel·la en clau, però Manon Tropo, eh? Vull dir, no, està amb la clau justa perquè
justa,
tothom
justa.
Ho pugui endevinar amb qui m'inspiro, que tampoc vol dir que sigui exactament...
Sí. La famosa guia Cormoran, aquesta que dèiem, que concedeix aquests pics, entenem que és la guia Michelin i les seves estrelles, que es descriu, com deies una mica, com aquest món que funciona amb tràfic d'influències, realment, amenaces, suborns, les estrelles es compren, o els pics, perdó, es compren, es venen. Realment, diguéssim, ho creus, és a dir, és un sistema mafiós, aquest... Una mica.
Jo per això t'he dit abans la paraula clientelar, perquè encara et diré la paraula mafiosa i demà em caurà una querella i no en tinc ganes, però... però sí, és un sistema que funciona així, de dalt cap a baix. I com et deia abans, no, jo crec que la cuina, per això mateix, estarà més salvaguardada com més la mantinguem al marge d'aquesta alta restauració. Vull dir. I això no és una idea meva, és una idea que ja corre bastant entre la gent, que l'alta restauració, en tant que negoci i en tant que subjecte al capitalisme, es casa de manera difícil amb el capitalisme i amb el que representa un gran negoci com és un restaurant on s'hi mouen molts milions d'euros.
Mm-hmm. Clar, perquè una mica ja ho deia el Nacho, no? Aquesta alta gastronomia que promou, i obrim cometes, aquest eclecticisme globalitzador, no? On les identitats es dilueixen, no? És a dir, si feu això, no? Doncs us garantirem un cert èxit, no? D'un cert model gastronòmic.
Sí, el problema és l'estandardització, vull dir, no hauria de tenir res dolent que aquesta globalització propagués, com ha passat, cuines de tot el món i les fes accessibles des de qualsevol punt. Però llavors això té una contradicció, jo crec que flagrant, amb el discurs del quilòmetre zero. Vull dir, hi ha coses que no viatgen, per molt que ens agradi, hi ha coses que no poden viatjar. Viatgen les conserves, viatgen les ampolles de vi. Això són aliments, són parts de la gastronomia que ja estan dissenyades específicament per viatjar, i no d'ara, de tota la vida, des de que es feia... Des de que les botes de xerès es movien per l'Atlàntic, pel Mediterrani, i ara en productes dissenyats per això. Però hi ha coses que els productes frescos, per exemple, no es mouen bé, i una cuina basada en el quilòmetre zero del producte fresc i la proximitat i tota aquesta corroa de conceptes que ens hem après i hem interioritzat i hem vist que sí, que realment són bons i preserven la identitat culinària i cultural de cada lloc, doncs hi ha un moment que no pot viatjar. Hi ha un límit. No és etern aquesta capacitat de l'alimentació per viatjar.
Mm-hmm. Un altre dels conceptes que surt és això de vendre experiències, no? I llegim, home, si has de vendre experiències paral·leles al fet de menjar, és que el menjar no té massa a dir, però sí que és una cosa que ens hi trobem sovint, no? Fins i tot amb preguntes a vegades directes a certs restaurants, què tal ha anat l'experiència, no? Fins i tot arriben a preguntar.
Sí, et fan aquesta pregunta.
Sí,
sí. He pensat, sí.
L'experiència és el menjar, no?
Sí, això no està malament, però per un altre cop tornem al mateix. Hem de distingir el que és un negoci, com pot ser un circ, que molts restaurants han acabat sent un circ, ara menys, perquè produir aquests circs també era molt car, i ha arribat un moment que no s'han quedat sense clientela també, però perquè era tan car de produir aquests espectacles que al final hem hagut de tornar una mica abans, però sempre queda aquella cosa de l'excepcionalitat de sortir un dia a sopar o a dinar, que això està bé, jo això no ho critico, això està bé, però no té res a veure amb l'alimentació diària i el fet d'alimentar-se cada dia, ja sigui a casa teva o ja sigui en una casa de menjars o sigui on sigui, però és una cosa excepcional el fet aquest de l'espectacle i de l'experiència, i s'hauria de concebre com això, no que cada dia hagis de tenir una experiència sobrehumana pel fet de menjar, perquè si no acabem amb això que dèiem abans d'haver de posar de moda cada dia coses noves, i és aquest cercle viciós i aquesta cadena que no s'acaba mai, de cada dia la novetat, i és al final on acaba aquesta perversió, diguem-ne, que al final acaba sent tot un sistema pervertit.
Mm-hmm. I a Miquel Bonet, que li agrada menjar quan va fora de restaurant? Fricandó.
A mi cada dia m'agradaven menys els restaurants, però ja et dic, amb aquesta fase d'activisme que dèiem abans i aquesta, diguem-ne, submoda de l'esmorzar de forquilla, jo trobo que això ha sigut molt positiu, perquè ens ha permès retrobar-nos una mica amb aquesta cosa de menjar fora, però sense haver de sotmetre's amb aquestes experiències tiràniques de l'alta restauració. I ara m'hi sento bastant identificat amb aquest corrent. Això no vol dir que d'aquí un any, quan es perverteixi també l'esmorzar de forquilla, també es pervertirà, ja estem pel camí. L'Albert Molins, per exemple, sempre ho diu, que hi hagi un postre amb una esmorzar de forquilla ja és el primer pas de la perversió, sí. I això ja es comença a veure. Ja estem fent experiències també d'esmorzar de forquilla. és que els humans, i els humans catalans en concret, som així. Ens deixem perdre per l'estètica.
A tot això no ho oblidem, que la teva mare es va posar a cuinar en un restaurant amb el teu pare, i tu, entre els 15 anys i els 30, si ho diem bé,
sí.
Fins als 30, sí, vas estar dedicat, doncs també, vas estar allà al negoci familiar, una mica entre fogons, era el trencadís de Salou.
Sí.
Jo no sé si trobes a faltar aquell ambient de restaurant familiar, devia ser...
A veure, el negoci familiar sempre és complicat, ja sigui restaurant o no, perquè si treballar amb la família és una de les coses més difícils que hi ha, perquè s'hi barregen moltíssimes coses, i al final no saps distingir, que crec que és el que em va passar a mi, o sigui, és que m'agradava l'ofici, no m'agradava, o m'agradava la meva família o no m'agradava.
Yeah.
I com que al final no distingeixes una cosa de l'altra, al final va ser una etapa que jo vaig cremar i que no crec que hi pugui tornar mai. Vull dir, jo només des de llavors només he cuinat a casa meva, cuino cada dia, però no, ja no des d'un punt de vista professional.
Però
el que és evident és que la meva formació, el meu bildung roman, per dir-ho d'aquesta manera, és dintre d'una cuina, evidentment.
Sí, la primera vocació professional és de cuiner,
sí,
més que d'escriptor, no?
Potser? Sí, 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 totalment, totalment. Jo no, ni m'ho plantejava ser escriptor. Després sí, vaig estudiar filologia i humanitats, i sempre m'han agradat aquestes coses i sempre estava orientat cap aquí, però des d'un punt de vista professional... És veritat que jo el que sentia més propi, perquè ho havia mamat a casa, i encara ara la meva manera de comunicar-me jo amb la meva mare és cuinant.
Sí, no,
les nostres converses són a partir del que hem cuinat un, el que hem cuinat l'altre, criticar-nos, sobretot, això és
clar,
molt important.
Sí,
critico
sí.
Molt com cuina ma mare i ella em critica com cuino jo.
I quin és el teu plat fort? Te l'ha ensenyat ella, el teu fort, aquest que et critica? L'has millorat? L'has pervertit? Què has fet?
Home, seria irreal dir que no m'ho ha ensenyat tot ella. Les meves àvies també, però bàsicament la meva mare. No sabria dir-te un plat, perquè és veritat que jo he refinat moltes coses segons la meva manera de veure, i al final ja no sé ben bé què és d'ella i què és meu. Tampoc sabria dir-te.
Però la pasta la fas passada de cocció, com ha de ser, em sembla que ho dius al llibre també, no?
Sí,
els catalans
sí,
no fem com els italians, mare de Déu.
Els macarrons sempre 3 minuts més
clar,
del que digui el fabricant.
Sí?
Sempre,
però això
sempre.
Ho fas o ho has refinat?
Sí, sí,
això
sí,
ho
els macarrons, sí. Si fas un espagueti, fas un sugo d'aquests més italians o una carbonara, també ho sé fer, com s'ha de fer de veritat, però els macarrons, per exemple, sí, passats.
Mandonguilles amb sípia, hi havia el restaurant.
Això
feia
molt bé, ho feia molt bé la meva mare, això és veritat, això sempre ho feia ella.
Uh-huh.
Tenia molta traça. Jo, el que tenia ella, i té, és molta més paciència que jo per les coses aquestes, fer mandonguilles, desgreixar els caldos, tallar els cups de la samfaina que quedin tots iguals. A mi això a vegades em costa, m'hi he d'esforçar una mica més.
Sí, Catalunya, no? Llegim el llibre, és una nació gràcies a les mandonguilles amb sípia.
Home, les mandonguilles amb sípia, ara em fas pensar, és un plat gairebé definitori, potser més que el fricandó, perquè té tots els elements de la cuina catalana, i a més té el mar i muntanya... Té el gust per la sèpia, que és un gust nostre, bueno, agrada tot el Mediterrani, però aquesta cosa dolcenca de la sèpia ens agrada molt als catalans, trobo. Guisada.
Picada, sofregit.
Sofregit.
Nacho.
El que estàs comentant sobre la teva formació com cuiner, després també formació o vida o subsistència com periodista, té a veure amb els dos personatges de la novel·la, de fet. Hem de dir que... Bueno, no vull explicar massa, però...
Sí, explica el que vulguis.
Explica el final, total.
Hi ha una...
L'important és el viatge.
Una doble narració aquí, no? O sigui, hi ha una d'una part, un periodista al que li arriben uns documents al començament que expliquen una història molt turbia, sobretot el que hem estat parlant, sobre aquesta organització, i que li demanen que redacti d'una manera raonable o atractiva aquests documents. I d'altra banda, l'altre protagonista, víctima aquí de... Bueno, al final són dos víctimes, tant el que està construint com sobre qui està escrivint, no? Que és el Roc a la Faixa, és el cuiner català, també té la vida afectiva unida amb la cuina.
Sí, no, és, i és tot, i evidentment, des d'un punt de vista, diguem-ne, narratològic, em va semblar interessant aquest auge i caiguda, que és una cosa molt clàssica, de l'estructura d'aquesta història de Roc a la Faixa, que és el cuiner protagonista. Em semblava interessant posar-ho una mica en paral·lel amb aquestes fases en què jo m'agrado molt com a personatge des de fa molt de temps.
T'hi recrees.
I m'hi recreo i em poso tot arreu sempre que puc. I aquí també vaig aprofitar per posar-m'hi a mi, també, i fer aquesta mena d'admirallament entre els dos personatges. És un admirallament irònic, perquè explico coses de mi, però la majoria són mentida, com us podeu imaginar. Moltes no. Que cada dia soc més pobre, això és veritat, Però hi ha moltes coses que estan exagerades i hi ha un fins a arribar una mica al nivell de paroxisme que acaba sent tan ficció la meva vida real com tan poca ficció és la vida del protagonista fictici. I el joc és aquest.
Roc a la Faixa, que ara el deia el Nacho, és aquest cuiner, que cuina aquell fricandó que hem nomenat al principi, que està a l'inici de la novel·la, defensor de la tradició culinària catalana, que se'l defineix moltes vegades com el cuiner que cuina. Intueixo que donem per fet que hi ha cuiners que no cuinen.
La veritat és que la majoria de cuiners, quan passen de la primera estrella cap amunt, i no cal dir noms, esdevenen, diguem, directors creatius de restaurants. Vull dir, com abans, ni ho critico això ni ho deixo de criticar, això és una realitat, i arriba un moment que els aliments ja no toquen a les seves mans, i jo defenso que un cuiner, quan perd el tacte directe de l'aliment o l'anar al mercat o el tocar el cruixir de la verdura, llavors perd una mica d'aquesta connexió, d'aquest vincle que a vegades del cuiner amb l'aliment, que és quasi màgic, i això quan es perd, no sé si el que en surt és cuina, segurament sí que és cuina, però és una altra cosa, és com una mena d'art, és com si li diguessis a la intel·ligència artificial, ara fes-me això.
Ja, el tacte, aquí, no? L'artesania, diguéssim.
Aquí en sortirà un producte, culinari, però jo, la meva tesi és que ja no és el mateix.
I aquí a la novel·la hi trobarem els cuiners assessors aquests, o sí. I els cuiners també televisius, no? Que es dediquen als mitjans, i que sí. És un altre negoci. No?
Estem a Barcelona avui, som a la central del Raval, i déu-n'hi-do també hi surt la ciutat. El fricandó, per cert, és un plat barceloní. No és un plat de pagès? Podem dir això?
Ho he investigat una mica, perquè preveient preguntes d'aquesta mena capcioses.
És que, no ser periodista, ja veus per on anem, fem això.
És un plat que, efectivament, no és un plat rural, no sí. És un plat pagès, però és un plat urbà, diguem-ne, de totes les ciutats mitjanes de Catalunya. És un plat que podem trobar a Girona, podem trobar a Vic, podem trobar a Reus, i és més, les primeres documentacions que en tenim són precisament de Reus, d'un frare del convent de Reus, que ell en deia Flicandó, amb vela, sí, i això ho va escriure a finals de... no sé si finals del 17 o finals del 16, però per aquella època, i és la primera prova documental que tenim del fricandó fet a la catalana, que a vegades s'ha dit també que és una versió del fricandó francès o del fricassé occità, i això és bastant dubtós, això m'ho va explicar el Pep Salsetes, no és collita meva, que la característica del fricandó català és que el tall de carn es talla i s'enfarina. Tant ni la versió francesa com la versió occitana es fan així, sinó que es cou la peça sencera. Per tant, això és el que li dona patent de cors i autenticitat al fricandó català. És a dir, no és importat, és plenament nostre, i molt radicat també tant a Barcelona com a tota la resta de ciutats catalanes. Un plat molt urbà.
Un plat urbà, dèiem això de Barcelona, que també surt una mica retratada, sobretot gastronòmicament parlant, de la ciutat, una mica desolador el retrat. No sé si el turisme, diguéssim, ho acaba esgarrant tot, parc temàtic de l'horror, no sé si tu he llegit a la novel·la ara o en un altre lloc, però ho veus així, sí, tan pessimista ets?
És que no sé què dir d'això. De fet, això és com els economistes quan els demanen que facin pronòstics. Al final dius, pues no ho sé, les tendències, les línies, els diagrames, tot mostren que anem a l'apocalipsi, però després clar, les coses canvien.
No, però abans m'has dit que estaves esperançant, no? Avui podem menjar més escudella que fa 5 anys, sí, que ja sé que es pervertirà, eh? Ja sé que acabarem posant el postre...
Sí, això és veritat, per això et deia abans de l'activisme i que jo la meva... El meu caràcter intrínsecament pessimista em diu que és un cant del cigne i que això és un miratge. Però potser no, potser m'equivoco, i tant de bo, m'equivoqui. I és veritat que ara a Barcelona, quan va començar el projecte d'aquell llibre que deu fer fa 2 o 3 anys, la cosa estava molt més negra. Vull dir, ara realment pots menjar escudella. Aquest hivern ha sigut com una mena d'explosió de l'escudella als bars i restaurants de Barcelona. El que passa que això tampoc crec que s'estiri cap a les cases, que és on realment hauria de tornar a l'escudella perquè aquest procés de reviscolament i de redempció es completés. Si no s'acaba mai de fer aquest pas cap a les cases, jo crec que això té mala peça al taler. Però ja et dic, potser ho estirem 30 anys. Jo amb 30 anys, que és el temps que tardaré a morir-me, jo en tinc prou. Jo el que no vull és veure-ho.
El que no hem dit encara, i ja acabem, Miquel, perquè està en la gènesi de tot plegat, és que estàs escrivint un llibre, en aquest cas no pas de ficció, sinó un assaig, ja que l'any 2022 vas guanyar la beca d'assaig de la llibreria Finestres. Aquest futur llibre es dirà El rei Gord?
És el títol provisional, però té tots els números per quedar-se, perquè m'agrada molt.
Mm-hmm. L'estàs escrivint?
Sí.
Es publicarà? No ho sabem.
Escrivint, jo conto l'any que ve.
Ah, l'any que ve?
Sí, sí.
I que ha tingut alguna cosa a veure amb aquest Ricard Donés.
Clar, perquè sobre què va aquest rei Gord?
Ha tingut bastant a veure, perquè va sobre la polèmica entre Ferran Adrià i Santi Santamaria i tota la baralla que van tenir i els últims temps de vida del Santi fins que es va morir a Singapur. I sobretot tot aquest procés, això havia de ser i ha de ser un assaig periodístic seriós, ja dic seriós dintre de les meves limitacions per fer alguna cosa seriosa, sempre m'agrada fer aquest aclariment, però sí, és un assaig periodístic i em va començar a arribar molta informació de molta mena, moltíssima informació, una cosa que no m'hauria imaginat mai, molta gent amb ganes de parlar, papers, moltes entrevistes que vaig fer, però vaig arribar a un punt una mica de bloqueig que tenia tanta cosa i tant de material que no m'esperava que em vaig quedar com atrapat allà al mig. I enmig de tot això em va arribar també una sèrie de material que era tan bèstia, tan barroer, tan destraler, que vaig dir que això no ho podia posar en lloc amb un assaig seriós. I aquesta és la gènesi d'aquest llibre de Freak and Donation. Tot el que no entrava a l'assaig real, diguem, ho vaig derivar amb aquesta cara B, que és la cara B de ficció de tot aquest món, que per A o per B no pot entrar en el que considero jo que ha de ser un assaig periodístic sobre tot aquell període i sobre la relació entre aquests dos tòtems de la gastronomia catalana.
Allà sí que tindrem noms i cognoms.
Sí, allà hi haurà noms, cognoms, dates, no hi haurà res ocult allà.
O sigui, faràs una mena de Wikileaks català, llegirem coses que no hem llegit mai o que no imaginaríem mai?
Bueno, això no ho crec, perquè més o menys tot... No, és una història que tampoc és que ningú tingui res d'amagar, exactament. Ja. Tothom sap més o menys el que va passar i és que dues persones es van enfadar. És tan senzill com això. I no és que hi hagi allò un motiu secret al darrere que ens fari uau, això no m'ho esperava. Encara avui en dia és una història que no s'ha escrit amb una paraula darrere l'altra. És l'únic això que no... Suposo que perquè encara estava molt tendre, que és una cosa que jo també me l'he trobat, que és que tot i que fa ja 15 anys que es va morir el Santi, va ser una cosa tan dolorosa per les dues parts que la ferida estava oberta i no, ningú en volia parlar encara. A més, hi ha gent que, a part del Santi, també s'ha mort pel camí, com és el cas del Fermí Puig, que era la baula, era el vincle entre tots dos i que també ens va deixar prematurament. I crec, i això també ho diré, és una pura especulació psicològica, però mira, aprofito per dir-ho, crec que es va morir amb aquesta espina clavada, de no poder, no haver pogut resoldre aquest conflicte entre tots dos.
Pot ser. Escolta, el llegirem i en parlarem,
quan l'any que ve.
Moltes gràcies, de veritat, Miquel Bonet, per aquest Fricando Nation o Fricando Nation, com ho has dit? Nation? O no
Fricando
sé
Nation.
Ah, això, molt bé.
Queda mica imbècil, parlar francès. Però
no hem parlat dels francesos, mare de Déu, ja t'he dit que hi havia massa coses aquí.
Bueno, hi ha molta francofòbia, abans ho deien també. Ai. Ja està bé, és un esport nacional.
Exacte.
Per acabar, diria que és una, a mi sembla un Blade Runner de la gastronomia catalana, aquesta distopia molt propera, no?
Sí, sí. Una mica propera.
Molt divertit, molt recomanable per fer ho-ho-ho. I també per cagar-te en algunes quantes coses, sincerament, perquè bé, hi ha coses que denuncies que d'una manera divertida, però que realment són molt problemàtiques.
Mm-hmm. Bueno, l'objectiu és passar-s'ho bé i riure una estona. Això és el principal, mm-hmm. de tot el que escric.
Fricando Nation, publicat per Destino. Moltes gràcies, Miquel Bonet. Bon Sant Jordi.
Moltes gràcies.
Que signis molt i en venguis molts. I Nacho Borrat també. Gràcies per totes les recomanacions i acompanyar-nos en aquesta conversa a tres. Un plaer. Moltes gràcies, Miquel. Adéu, adéu. La cuina està tancada.
Nyap o top?
És el moment de donar la benvinguda al servei de verificació gastronòmica del restaurant Caníbal, popularment
gràcies.
Conegut com a Nyap o Top. Gerard Jubany, ben tornat.
Moltes gràcies, Paula.
I una de les seccions amb més història d'aquest programa, sí. Encara dura, cosa que vol dir que un cert interès, no sé, deu despertar
no
per algú.
No se sap per no part se... d'aquí.
Exacte, però aquí estem.
A mi, mentre no em diguin el contrari, jo vaig venint.
I tant, sí, sí. Escolta, jo encantada. I sempre necessitem, això sempre passa, un voluntari per sotmetre's a aquest Nyap o Top, que no sé qui serà avui.
Doncs mira, avui s'ha ofert a venir voluntari al Nyap o Top una persona que li agrada tota la cosa del menjar i que es defineix com, això ho llegeixo, em sap greu dir-ho, però Inflomerdi, que fa cuina cookie gamberra, que traduït vol dir que és una gran creadora de contingut amb més de 70.000 seguidors a Instagram, que ens presenta receptes prou assequibles pel que fa a dificultat tècnica. Potser la coneixeu amb el nom d'usuària Clara Fogons, tot i que en realitat es diu Clara Simó. Acaba de publicar el llibre de receptes amb dos fogons, del qual ara us en farem 5 cèntims o, com diria ella, ara os haremos 5 cèntimos.
Clara Simó, què tal? Benvinguda al restaurant Caníbal.
Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
Mira, el Jovany ja t'ha donat el peu gairebé amb això de haremos 5 cèntimos, que és que, home, una de les coses que t'ha fet més famosa a tu és precisament fer receptes amb catanyol.
Sí, va sorgir així.
Com va ser això, a veure?
Va ser una mica de... A veure qui la deu més grossa. Perquè un dia dels innocents, tothom fa aquestes coses de dir ai, estic embarassada, no? Em semblava ja que estava massa repetida la broma. I vaig dir, mira, farem l'altra broma, que és la de... Ara me voy a pasar al castellano.
Clar, para llegar a más gente.
Para llegar a más gente. Clar, clar. I vaig dir, però no sé si empezar por los tigrones o por los pésolos. I això va fer molta gràcia a la gent. Total, vaig dir, escolta, que aquí és això el que hem de fer. I vaig començar fent la primera recepta, que era una recepta que ja tenia gravada i que era bastant una miqueta insulsa, una miqueta senzilleta. I vaig dir, mira, guaita, agafa això, aprofita aquest vídeo que ja tens fet.
I de cop i volta allò va revifar.
I de cop i volta és el vídeo més vist de Clara Fogons. 2,5 milions de persones que van veure aquest vídeo.
Bueno, que realment fort. Sí que has arribat a més gent, no?
Doncs... Sí, és evident, és evident.
Sí.
Potser m'hauré de plantejar això.
Com podries definir què és el catanyol? Perquè em sembla que el concepte, no, es crea sobre aquell model de l'Spanglish, no?
Sí.
Del 1933, em sembla, no? O sigui, espanyol, anglès, i tenim el catanyol.
El catanyol és... La gent a vegades l'interpreta diferent i es pensa que és al revés del que estic plantejant jo, no? Mm-hmm. És, intento parlar en castellà però amb expressions típiques i molt genuïnes del català, que és una mica el que va fer la Trinca amb la cançó de Coses a l'idioma.
Ell es pensa que es bufa i fent polles i se'n diu soplar i a ser botella, senyores, sorrai. Baixo un embolic, jo t'ho dic, Coses a l'idioma, un senyor petit i eixerit de Santa Coloma.
O sigui, he agafat aquest model i l'he replicat en forma de vídeos de cuina. Això t'agrada moltíssim.
Sí, jo ho trobo molt difícil. No sé si l'has vist, Gerard, com ho fa. Això és improvisat. Tu has escrit abans, perquè és difícil, fer catanyol.
Jo no escric res.
No escric res, eh? Uau.
No, però tampoc és improvisat, eh? Vull dir, no és una cosa que em surti així fluidament. Allò de, habla un poquito en catanyol. Bueno, a veure, aviam, anem a parlar-ne, no? Però jo m'apunto moltes coses, però després els guions no són preparats. Simplement, cada frase la gravo 10 vegades.
Clar.
O sigui, clar, un vídeo de 30 segons m'estic una bona estona gravant-lo.
I la Clara, clar, també és professora d'ESO. Sí. Jo no sé si els teus alumnes són font d'inspiració per tu per parlar catanyol o no.
És al revés, perquè clar, ells el que són 100% castellanoparlants, ara mateix on soc, tinc un total de 0 alumnes de família catalana dels dos pares, no? Uh-huh. I per tant em fan al revés, em diuen, jo què sé, cortar la cebolla i coses d'aquestes. O sigui, que és just el contrari del que, clar, és el que passa. De fet, és que ara mateix a la societat estem així, eh? La gent fa aquestes coses. I per tant, reivindicar el punt invers, que és el que feien les nostres àvies, de fet, perquè la meva àvia deia el pernil dulce i dos quartos de tres. Clar, doncs escolta, potser és una mica d'acte rebel, no? Per lingüísticament i també gastronòmicament, perquè així, guaita, ja que
som. Clar, clar, clar. Mira, aquest llibre, per cert, amb dos fogons, on hi ha moltes receptes, però també està trufat, podríem dir, o farcit, no? Òbviament, de comentaris lingüístics, eh? Hi ha refranys, no? Hi ha també aquest diccionari de les àvies, no? La paraula, com la dirien les nostres àvies. Hi ha un parla bé, collons, no? Sí. Que és com es diu això en català. I fas aquí poca broma, jo no sé, mira, ara pensava, no sé, se m'acaba d'acudir, ja que tenim aquí el Gerard Jubany, que sempre se'n surt, diguéssim, bé, no tasta res, perquè ens ho porta a nosaltres, què li voldries fer aquesta... Ai, pensava, no sí, sé.
Clar, ara
no sé,
em fareu quedar com el...
No, home.
Va, a veure.
Et preguntaré les que no pregunta ningú. Per exemple, com es diu afilador en català?
Afilador.
Perquè...
Esmolet.
Molt bé, aquesta és preciosa.
Home, jo trobo que les dues primeres són una obvietat, però són molt difícils.
Sí, són molt difícils.
Va, tira-li.
Frambuesa.
Gerd.
Molt bé. I l'altra, aràndano.
Nabiu.
Molt bé, escolta, superadíssim.
D'aquí el Pompeu Fabra, tu.
Superadíssim, excel·lent.
Sí, sí, ja no li en fem més.
No, ja no en fem més.
Escolta,
ara m'estava trobant bé.
Ara
m'ha vingut com una cosa...
Bueno, fem l'última, si vols. Mira, orejones, en català, aquest ja no, eh?
Orellanes, orellanes. Ai, quina és la recepta, diguéssim, de totes? Perquè Déu-n'hi-do tots els seguidors i likes, no? Com hem de dir això, que tens... Quina és la recepta més viral que has fet mai, per sorpresa, perquè a vegades aquestes coses van així, a les xarxes.
La més viral segur que ha sigut aquesta del catanyol, però ja no era tant per la recepta en si, sinó pel catanyol. Sí, perquè jo crec que la recepta no sé si l'ha fet algú. Sé que em consta que algú sí que l'ha fet, però realment la recepta era el de menys. I de recepta de cuinar allò que no era en catanyol i que ha sigut molt viral, mira, fa poc vam fer unes coques de vidre que ho van patar fortament.
I quin creus que és el teu públic objectiu? A qui van destinades aquestes receptes? A gent jove que no sap cuinar, no té el costum de cuinar? A gent iniciada en el tema?
Les de xarxes o les del llibre?
Són algunes similars, entenem, no?
Algunes sí,
no té per què.
Però la majoria no hi són. O sigui, la majoria que tinc el llibre no són a xarxes.
Val.
He intentat fer això perquè si no, quin sentit té tenir el llibre? Sí, pots veure el vídeo, no?
Però probablement les receptes de xarxes van a un públic determinat més jove i a...
Sí, tot i que la franja d'edat que toca el meu Instagram és entre els 25 i els 65. O sigui, tinc un ventall ampli. Molt ampli.
Això a les xarxes, eh?
Sí.
Déu-n'hi-do.
Sí, tinc un ventall molt ampli. I aquest llibre, a qui va dedicat, sobretot a la gent, això, que no s'atreveix gaire a entrar a la cuina, o que li fa més aviat mandra, o por, no ho sé. una cosa així. Gent que no sap cuinar gaire, també me l'han comprat iaies que cuinen cada dia, eh? Vull dir que, que em diuen, ai, mira, doncs, jo sé fer un sofregit o sé fer un guisat, un estofat, però no sé fer uns nuggets.
Clar.
I goita, aquí mira, tens uns nuggets també, home, o un ramen.
Sí, sí, la varietat de receptes és inacabable. I a mi m'agrada molt l'últim apartat, podríem dir, que és aquest de reaprofitar. Sí. I hi ha aquí uns ous babaus, que no sé tu, Gerard, però jo no, els ous babaus no els coneixia. Què són els ous babaus?
Els ous babaus és allò que fem quan acabem de fer el tall arrebossat.
Sí.
I t'ha quedat una miqueta d'ou, sí, i t'ha quedat el pa. I fas una pasteta allà.
Hi ha gent que en fa truitetes, no?
Això, la meva mare feia una truiteta, jo me'n recordo això.
Clar. A casa meva també se n'han dit sempre truitetes. Després, més tard, vaig veure que hi havia un nom per això, era en castellà huevos tontos o huevos bobos, i són això, si fas una miqueta de forma d'ou, doncs ho tens. I en aquest cas...
O sigui, forma de forma, Rodonet.
Sí, això fas com rodonet, una... sí. Mm-hmm. Perquè les vostres mares, igual que la meva, ho feien més aviat aixafadet.
Sí.
Oi que sí?
Sí.
Semblava un altre tall i deies, ai, estic agafant un tall arrebossat, i no, i era mentida. Faltava la xitxa de dintre.
Ai.
Doncs hi fas una mica de forma rodoneta i són com forma d'ou, i a dintre, en aquest cas, hi poso un tros de formatge, perquè així tingui aquell punt de, no,
i després fregiret,
del regalim,
no?
Clar.
Ja està.
Sí, ja està, ja ho tindríem.
Les el formatge
fregides...
fos, no? Sí. I el formatge fos també ja llueix està. Sempre molt.
Dos per un.
Sí. Hi ha ous avui?
Va, avui, sí.
Hi ha una mica d'ous,
Hi ha una mica d'ous per aquí. Us presento ja la sorpresa o no?
Bueno, jo crec que la Clara està frisant.
Home.
Com jo, per tastar això. Que ja ho vam avançar, fa unes setmanes. Tot
Ho vam avançar, però avui ho tastarem, perquè això que et porto avui és més gamberro que cookie, segur. És un producte que s'acaba de presentar a la Fira Alimentària, que es va celebrar a Barcelona ara fa cosa d'un mes. És un producte que s'anomena Egg Boom, o sigui, egg com ou en anglès, diguéssim, i que crec, bàsicament, són uns ous remenats, però que s'han de fer al microones. O sigui, aquí et ve un recipient de plàstic, a dintre crec que hi ha un sobret, que ara obrirem, i després ho has de preparar amb una mica d'aigua i microones, i d'aquí et surten un ou remenat.
Bueno, sona espectacular.
Sona espectacular.
Us donaré tres arguments a favor del producte, tres arguments en contra, i després vosaltres decidiu si això és un producte nyap o és un top.
Això no és de un microones, es dic, cosa que no tenim aquí a l'estudi, no ens el deixen
per
posar.
Per raons de seguretat.
O sigui, ara ho preparem ara, i Albert, el nostre...
Ho vaig obrint?
I tant. L'Albert Castellví ara entra a l'estudi i ha de baixar, no?, dos pisos fins a arribar al menjador de Catalunya Ràdio, on l'única cosa que hi ha són microones.
Mentre aquí fem salivera,
Ostres.
Això...
Mira.
Espectacular.
Ben bé, és un recipient de plàstic.
Sí.
I a l'interior hi ha un sobret.
Això és primícia,
Mare
no ho ha tastat ningú, això.
No ho ha tastat ningú. Això, aquesta pols, la poso aquí, Albert, ho poso dintre el recipient, i després hi hauràs d'afegir una mica d'aigua.
Hi ha una, veus, Albert, hi ha una línia. És que em van insistir molt amb això. L'aigua fins a la línia negra, o sigui que...
Ai. Una pols d'un color clar.
No vols saber, Vinga.
Ja està.
És una pols grumollosa, No és una pols...
No, exacte.
Sí, això no està...
A priori és ou, no?
A priori,
no sé.
Hauria de ser-ho.
Vinga,
he de dir que és, el gust és clàssic. Hi ha diferents gustos d'això. Hem agafat el clàssic per començar suaus, diguéssim. Doncs, Albert, a partir d'ara tota la responsabilitat és teva.
Crec que s'ha de destapar, perquè màntica pot explotar. No ho dic de broma. Que el boom és perquè la cosa creix i ves a saber.
Agua templada, posa aquí.
Ai, senyor. Va, avui estem amb la Clara Fogons. Doncs això, a l'Egg Boom, que és una de les novetats que hem trobat en l'Alimentària d'aquest any. I comencem pels tres arguments a favor.
He de dir que he hagut de reflexionar molt per arribar a treure tres arguments a favor.
Confiem en tu sempre.
Imagina't,
sempre.
Ara us diré el primer. No deu ser verinós. No? Ho dic per tranquil·litzar-te, Clara, perquè no es fas bona cara des que has entrat en aquest estudi. Això s'ha presentat en una de les fires sobre alimentació més importants del continent. Per tant, deu haver passat molts controls sanitaris, de manera que, com a primer punt positiu, et diré que això ha passat controls i que verinós no serà.
No hem de patir.
També he de dir que la pintura de nens tampoc és verinosa. No me la menjaria,
no,
però no passa res.
No sé si el gust s'allunyarà gaire dels colors per per nens. Segon argument a favor, és un producte saludable. Ara veig que es promociona com a producte saludable, el revuelto rápido y saludable posa l'envàs. Per què? Perquè els ous aquí presents diu que són un 70% més baixos de colesterol i que tenen un 40% menys de calories.
No cal.
I a més, està fet tot amb ingredients naturals.
Bueno, clar. No, si és de l'ou,
sí, no? Són ous naturals, sí. Sí. I el tercer argument que podríem trobar a favor és la innovació, no? Ja anirem veient si calia fer aquesta innovació, però el que és segur és que s'ha posat al servei de l'alimentació. En aquest cas, han fet uns ous remenats que es preparen ràpidament, que es poden degustar en diferents gustos, el clàssic, que és aquest que prepararem ara, espinacs, pernil vegà, xoriço vegà, garam masala i tandoori.
Ai, doncs tant... sort que tenim el clàssic, sí, perquè tots aquests altres... Bé, avui estem amb la Clara Simó, més coneguda com Clara Fogons, aquest Egg Boom, i aquests són els tres arguments en contra.
Primer argument en contra, és una pregunta. Cal? O sigui, cal? Això és la gran pregunta.
Sí, sí.
O sigui, et diuen que això serveix per preparar uns ous remenats en pocs segons, però és que fer uns ous remenats fets com s'han fet tota la vida ja et porten pocs segons de feina.
Sí, que ni un minut, potser, sense...
Per tant, jo el seguiria fent com s'han fet tota la vida i, a més, t'estalvies el residu plàstic, t'estalvies el sobret, t'estalvies el packaging i totes aquestes coses. Segon argument en contra, els ingredients. Mires el llistat dels ingredients i hi ha més ingredients dels que faria servir a casa per fer-te uns ous remenats. A casa faria servir els ous, una mica de sal, si vols, una mica d'oli per la paella, alguna cosa més. Res més. En canvi, aquí hi ha saboritzants. Veig que hi ha un colorant, que diu que sí, que és natural. Mm. Àcid cítric, com a conservant. Goma xantana, pel tema de la textura.
Ui.
Torno a preguntar, calia? I el tercer argument en contra seria el nom del producte Egg Boom. No sé, no tinc clar si se li ha ocorregut a un nen de 6 anys o un senyor de 66 intentant pensar un nom que t'acosti als joves. Egg Boom, no? És com un ou que explota, que quan aquí precisament el que no fas és trencar ous.
Ja,
no?
Ja.
Per tant, jo aquest nom de Egg Boom no l'acabo de veure.
Sí, no.
Total, aquests són els tres arguments a favor i els tres arguments en contra.
I ara l'hem de tastar.
Clara.
Doncs mira, ja tenim aquí l'Albert.
Home,
passa,
Albert.
Passa. Mira. Ui, mare de Déu, a veure, obre. No et cremis.
Això?
No et cremis.
Ui, crema una mica, A veure, esteu preparades?
Sí, sí. Obre-ho,
A veure quin efecte fa això.
És el millor que ens passarà en el dia d'avui.
Ui,
ui, ui, ui, ui.
Per favor. La pinta és espectacular.
Per favor.
Ve molt de gust menjar-t'ho, això.
Saps com un suflé quan no queda bé? Que baixa?
Sí.
Doncs això és això el que la gent ha de tenir, diguéssim, al cap.
I això ens van dir que s'havia de remenar una mica per...
Però per què fa aquesta olor?
Clar,
no, no,
potser...
L'ou en si ja fa pudor.
Està dur?
Home... Això, jo crec que ho tires contra el terra i rebota.
Encara serà culpa de l'Albert, que no ho ha fet bé.
Això és que l'Albert no ho ha fet bé.
Clar, home.
Albert.
Espera, per favor.
No, no, vull dir, intentant esmicolar aquesta massa més aviat compacta.
I tot això que ara ens angoixa tant dels microplàstics, aquí què? Vull dir, això s'està escalfant aquí dins, a més a saber quina temperatura...
No, això no deixa microplàstics perquè te'ls menjaràs ara. És l'avantatge que té.
Ja anaven incorporats. Els convidats primer, Clara.
Aviam. No sé si em ve gaire de gust, això.
No, home, no, clar que no.
Aviam, anem a tastar-la. Bueno, escolta, n'agafaré un tros ben gran,
Ex-boom.
Espero que sigui ex, no ex.
La S li has afegit tu.
Home, és que la pinta és d'ex, què vols que et digui? A veure, aviam, A veure.
No, no, ni a veure ni res.
No és el pitjor que he menjat mai.
Ens ho diu?
El pitjor, sí. És que he de dir que més l'ou és el meu aliment preferit.
Ah, doncs ja, aquí et deus sentir maltractada, ara.
Sí, com a ou, sí, és el pitjor que he tastat mai. Té un regust com...
Un punt picant.
Sí, un punt picant.
És que de
ser... Clar, diu, el colorante natural de pimentón, però aquest també porta el pimentón.
I se sent una mica d'olor com d'all.
No. Sí, entre pebre, all... Clar, porta aquí un saboritzant que no diuen què és.
I té un regust... Saps quan menges un plat de tripa?
Sí.
Té com aquell regust com de tripa, com si se t'hagués d'enganxar a la boca. Però no acaba. Una textura estranya.
Sí, la...
No seria un ou.
No, i aquell punt, no, de l'ou, que quan és una miqueta babós, que no babau, si no babós...
No, això aquí
bo,
no, no.
Ah, això aquí no,
No, aquí la textureta no la tens,
Té tot malament.
No. A més, saps què passa? Que han quedat trossos d'aquests sense barrejar.
Mm-hmm.
Per què només estem tastant nosaltres i ell no? T'està tastant
bé. Bueno, ja t'ho dic, que sempre se'n sortia.
Jo sóc així de després i generós.
És una mica suïssa, eh?
L'aspecte és fastigós.
L'aspecte és fastigós, dolor... A veure...
Clar, allò que diem, de menjar pels ulls, ja no entra, això.
No, fa una olor repugnant, també.
Fa una olor que crec que es quedarà en aquest estudi durant dies.
Seria més ex-boom, eh?
Ex-boom,
realment.
A veure, no, us faré la pregunta de tota manera protocolària.
Podem dir-ho l'hora, no cal que la repeteixis.
Doncs Clara i Paula, faig un sol cop la pregunta. Si haguéssim de situar aquest nou producte, aquest egg boom, en un punt de la línia que va del producte nyap fins al producte top, on el situaríeu?
Doncs és un nyap.
Absolut.
Absolut, absolut.
Ja està.
Nyap!
Doncs mira, està bé a vegades tastar el que fa la indústria alimentària i totes aquestes innovacions, però almenys tenir una miqueta de criteri. Sisplau, trenqueu els ous per fer una truita, un remenat o el que calgui. I de veritat, Clara Simó, la coneixeu, la podeu seguir a xarxes amb allò del Clara Fogons. Moltes gràcies per venir al restaurant Caníbal. Felicitats pel llibre, ja ho sabeu, amb dos fogons, editat per Rosa dels Vents, on trobareu moltes receptes, però també aquesta dels ous babau, si és que us ha generat curiositat. Moltes gràcies de veritat i bon Sant Jordi, per cert.
Gràcies,
igualment. El teu primer Sant Jordi,
Ai, sí, quina il·lusió, eh?
Quins nervis.
Sí.
Gràcies, Clara. Adeu, Jovany. I acabem amb l'especialitat dels fans del cinema i la gastronomia. Esteu d'enhorabona perquè el Barcelona Film Fest, que ha engegat aquesta setmana, ha incorporat Vilanova i la Geltrú com a seu de la secció Cinema al Plat. I els restauradors locals oferiran un menú de cine amb descomptes per als espectadors. Com és el cas, per exemple, del restaurant El Cafè del Mar. El seu propietari, el Jordi Gasol, ens serveix aquest fricandó de rap que forma part d'aquest menú que fusiona cinema i cuina a la capital del Garraf.
En el nostre restaurant, al Passeig Marítim, El Cafè del Mar, oferim un plat de caire mariner. Fricandó de rap amb gamba vermella, productes de la nostra llotja.
El fricandó de rap és un plat realment original. Quants fricandós de peix heu menjat? Plat ben català i amb picada, que és el distintiu de la nostra cuina. I aparelleu unes gambes ben fresques de Vilanova i plat rodó. Recordeu que el rap no s'ha de coure, sinó que més aviat ha d'agafar un color com a torrat. El fricandó de rap és una d'aquestes receptes que et fa passar per un bon cuiner. És un plat fàcil, ràpid i efectista. Un plat sensacional. Us recomano que el proveu.
I fins aquí el Caníbal d'avui. Moltes gràcies per venir i us esperem diumenge vinent, a la mateixa hora, a la 1 del migdia. Canviarem el menú, però a la cuina serem els mateixos. Isma, Albert Castellví, Sílvia Comet, Domènec Subirà, Gerard Jovany i una servidora, Paula Molés.
Això serà un cant del cigne o un miratge, o acabarem morts també des d'un punt de vista culinari, doncs el temps ho dirà. Jo l'únic que demano és no veure-ho i que passi d'aquí 30 anys.
Del mercat aquí ja m'he fundit més d'un MC només per saber omplir el cabàs. Critica el meu estil i seràs carn de mi semblas. Si no tens paladar, tu ni t'hi prestis. Si no porta res de beure, seu a taula i no molestis. Contempla el teu discurs fast food i la meva cocció lenta. La rima que marina llargues hores, ara olora que alimenta. La mirpua no vol pas pressa. Improvisa, però no oblidis la recepta, no oblidis el concepte. Mantingues l'equilibri de la dieta. Origen, recorda els macarrons de la tieta i el que el teu futur augura. Si engegues els fogons ja formes part d'una cultura. Si avui has dinat al nostre omni, t'escolto. Jo sóc de 4 hores quan es parla d'un bon fondo. Sóc de reduir, sóc de colar i rectificar. I si em prepares un vermut mentre et cuino em poso tonto. Per davant de la
etiqueta, van orígens i cultura. Va, digues a rebussar si no domines la tempura. Respecte a aquesta ciència, tirar de processats és una ofensa. La clau del sofregit és la paciència. I si la grassa caramelitza massa, desglaça-la amb alcohol. Si l'arròs et passa, no t'estranyi veure't sol. Company, la teva cuina et representa. Si no tens un bon rebost, doncs mai seràs el meu exemple. Així de simple, una cuina insípida és un símptoma. Potser una mala època, una decisió dicòtoma. Cada pas que fas comporta noves conseqüències. El teu llegat al plat és fruit de les teves vivències. Honora, no passis pena si la ceba vol honora. Anticipa i compta, el convidat sempre es demora. Però amb amor de vora, si l'estómac prou li sona. Sigues bon anfitrió, sigues bona persona. Del vermut és el menjar més exquisit que s'ha parit. Si no tens escuradents, amic, agafa-la amb el dit. Palillo està mal dit, comenta-ho el diumenge. Amb amics i aperitiu és com es menja. I fins que el món no giri en torna, això no pararem. No, no val la pena viure sense seure a taula amb la família que triem. Gastronomia política és la nostra proposta, és la resposta que cridem. Oh, demano un món que no ens escolta, que llença un terç del que fabrica per la borda, que vol la vaca gorda, però si el poble pobre es mor de gana, poc li importa. Condemnats al mort del combat, ens veiem a l'hora del tomba. El nostre últim reducte, bona feina, bona terra, bon producte. D'això no en tinguis dubte, i tu que vas ser-hi quan calia i feies falta. No cal ni que ho preguntis, va, seu a la meva taula. Com un pèsol del Maresme, jo tinc la meva paina. Passió per la cuina mediterrània. De mercat, el teu carro de compra és una eina de combat, va. Soc producte de la terra, producte de consum local. Mastega a poc a poc i trenca el món. Micròfons i fogons és el meu rotllo. Com un pèsol del Maresme, jo tinc la meva paina. Passió per la cuina mediterrània. De mercat, el teu carro de compra és una eina de combat, va. Soc producte de la terra, producte de consum local. Mastega a poc a poc i trenca el món. De mercat, micròfons i fogons és el meu rotllo. Esmolant el ganivet, un esdeveniment litúrgic. El bo i millor pronòstic, en un rigor quirúrgic. El crepitar del sofregit trenca el silenci, que s'apagui el món i que la poesia comenci.